Preparat, preparada? Comença a Ràdio Sant Cugat, una hora de música i contes.
El llindar dels somnis. El llindar dels somnis. Un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat. La senyora dels llibres. La meva família i jo vivim molt amunt, dalt de tot, de la muntanya. Casa meva està tan en l'aire que gairebé mai no veiem ningú. Bé, tret dels falcons que volen pel cel i les bestioles que s'amaguen als arbres. Jo em dic Cal, i no sóc el germà gran, però tampoc el petit. Això sí, sóc el noi més gran de la família. Per això ja ajudo el papa amb l'arada i si alguna ovella es perd, la surto a buscar. I també se porta la vaca a casa al vespre. Això que faig sí que és ajudar, i no pas el que fa la meva germana a l'arc. Que si la mama li deixés, no faria altra cosa que estar amb el nas ficat en un llibre. Des que surt el sol fins que es fa fosc. El papa diu que és la nena més llegidora que mai ha vist. Jo no he nascut pas per estar-me assegut com un estaquirot mirant aquests quatre gargots. I no em dóna la gana de fer cas a l'Alarc quan vol fer de mestre. L'única escola que hi ha està a una carretada de quilòmetres riu avall. L'Alarc no podria anar-hi ni que tingués ales i volés. Així que vol fer-nos classe ella mateixa. Bah! A mi això de l'escola no m'agrada. Per això, sóc el primer que sento el clop-clop dels cacs i veig el pelatge vermellós com l'argila de l'euga latzana. Sóc el primer que s'adona que el genet no és un home, sinó una dona que porta pantalons de muntar per fer-se veure. És clar que rebem la forastera tal com cal i ella també és molt amable amb nosaltres. I després de xarrupar un bon té, deixa la seva alforja sobre la taula. Qualsevol diria que allò que hi escampa és or, perquè els ulls de l'Alarc brillen com monedes de centau noves i les mans no s'estan quietes, com si volgués agafar un tresor. Va, us asseguro que això que porta aquesta dona no és un tresor. Si més no, per mi. No us ho creureu. Són llibres. Aquesta dona ha traginat muntanya amunt una pila de llibres. Ei, ara que ho penso, s'ha passat el dia cavalcant per aquests caminois costeruts i per a res? Perquè si el que vol és vendre aquests trastos com fa el llauner, que va amunt i avall amb olles i pots i coses així, ja es veu d'un tros lluny que a casa no tenim ni un bitllet de dòlar ni un centau per gastar. Ni encara menys en uns estúpids llibres vells. Però el papa es mira bé l'Alarc i després s'escura la gola.
Fem un tracte, una bossa de gerds i navius per un llibre.
Amago les mans a l'esquena amb els punys ben tancats. Friso per dir alguna cosa, però no m'atreveixo. Caram, és que aquesta bossa de gerds i navius l'he collit jo. L'he collit jo per fer un pastís i no per canviar-la per llibres. Però em quedo ben parat quan la senyora fa que no amb el cap i a més ben convençuda. Diu que no s'endurà ni una bossa de gerds, ni navius, ni un grapat de verdures, ni res de res. Aquests llibres són de franc, sense pagar, com l'aire. I us ho creureu? A més, diu que d'aquí dues setmanes tornarà a venir per canviar aquests llibres per uns altres. Ara que a mi m'importa un rave el que ha portat aquesta senyora dels llibres.
I si s'oblida del camí per tornar a casa nostra, doncs també fa.
Però no us ho creureu. Sempre torna, encara que plogui, que faci boira, que faci fred. Ep, ara que ho penso, aquesta auga seva ha de ser molt valenta. Ha arribat l'època en què el món es torna tan blanc com la barba de l'avi. El vent udola fort com un linx endinsat en la foscor de la nit. Així que ens arreulim tots al voltant del foc. No fa dia de sortir a fora. Amb la nevada que està caient, fins i tot les bestioles del bosc s'amaguen dins del cau.
On hi ha, però si se sent un tac-tac-tac al vidre de la finestra?
No us ho creureu. És aquella dona abrigada de cap a peus. Fa l'intercanvi a través de l'escletxa de la porta perquè no vol que nosaltres, la família, agafem fred. I quan el papa li diu que, si us plau, que es quedi a passar la nit, ella fa que no amb el cap.
L'euga ja m'acompanyarà a casa.
Em quedo una bona estona mirant com la senyora dels llibres desapareix camí avall. Un munt d'idees em comencen a fer giravoltes pel cap com els flocs de neu que voleien a fora. Ep, ara que ho penso, l'euga és valenta. Però la senyora, déu-n'hi-do. I tot d'una, friso per saber per què la senyora dels llibres s'arrisca a agafar un bon refredat o alguna cosa pitjor. Agafo un llibre que té paraules i també dibuixos i li porto a l'arc. Ensenyem què hi diu, li demano. I la meva germana no es riu ni es burla de mi, sinó que em fa lloc al seu costat i, fluixet, comencem a llegir. El papa diu que està escrit en els senyals de la natura si un hivern durarà molt o poc. Aquest any, tots i tots els senyals prediuen que caurà molta i molta neu i que farà un fred que pela fins ni se sap quan. I no us ho creureu. Tot i que ens passem molts dies dins de casa, estrets com arengades en una capsa, més ben igual. Oi que és estrany? Doncs és cert. Quan la senyora dels llibres passa a visitar-nos una altra vegada, ja és gairebé primavera, i la mama li fa un regal. Li dona l'única cosa de valor que té, la seva recepta del pastís de nabius i gerds, que és la cosa més bona que hi ha al món.
Jo sé que no és gaire per tot l'esforç que fa venint aquí, va dir la mama.
I després, en veu baixa, plena d'orgull, va afegir:
i per aconseguir fer dos lectors d'on només n'hi havia una.
Abaixo el cap i espero fins gairebé l'últim moment per dir-li el que em volta pel cap. Tant de bo pogués regalar-li alguna cosa. La senyora dels llibres es va girar i em va mirar amb els seus ulls grossos i foscos. Vine cap aquí, cal, em va dir amb molta gentilesa. I jo em vaig apropar, esclar. Llegeix-me alguna cosa. Així que obro el llibre que tinc a les mans, un de nou que m'ha portat avui mateix. Abans pensava que només eren quatre gargots, però ara ja sé que hi ha dins de veritat i llegeixo una mica en veu alta. Això sí que és un regal, em va dir. I em va fer un somriure tan i tan gros que va fer que jo també li somrigués d'orella a orella. I vet aquí un gos, i vet aquí un gat. Aquest conte s'ha acabat. La senyora dels llibres, de Heather Henson, de la editorial Joventut, amb la col·laboració de la Biblioteca Comarcal de Tàrrega. El llindar dels somnis, un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat. Thank you.
Cada dilluns, aquí a Ràdio Tàrrega, 92.3.
L'hora dels contes, a Ràdio Sant Cugat.
És carnaval. Les valúries que els pobres passem. No treballem ni ens cal cap eina, perquè els altres ja ens feu la feina. El ball de màscares és a l'agon. No ens molesteu, que som gent important.
És carnaval.
Escombra. L'aristocràcia no ens farà ombra.
És carnaval i tots hi val. Fem festa grossa, tots cap per avall. Fem l'animal i el Pocasoltes tenim un rei.
Música i contes a Ràdio Sant Cugat.
El llindar dels somnis. El llindar dels somnis. Un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat.
Per sempre. En Pol està una mica trist. Li sembla que la seva mare i el seu pare ja no li fan gaire cas i es pregunta per què. Passejant pensatiu per la glacera, veu de lluny els seus amics. Va cap a ells a poc, sense esma. El caribú Quim, el llop Ca, la foca Flica i el pingüí Ping estan d'allò més contents, comentant la bona pesca del matí.
Mai no havia pescat tant de peix en un sol matí,
diu en Ping.
Jo tampoc,
diu en Ca.
Hem tingut sort.
La Flica observa en Pol encuriosida.
Que no diu res, Pol. Sembles preocupat?
Sí que ho sembles,
afegeix en Quim.
Explica'ns què et passa. Som els teus amics.
En Pol dubta, però s'acaba decidint a parlar-ne.
No sé ben bé per quin motiu últimament els meus pares no estan gaire per mi. I em fa l'efecte que ja no m'estimen tant com abans.
Sí que és estrany,
diu sorprès en Ping.
Potser és que no has estat prou amable amb ells, o potser perquè no t'has portat gaire bé.
Deu ser això,
diu la Flica.
Jo, quan no faig bondat, sento que faig entristir els meus pares. Doncs no recordo pas haver estat entremaliat,
respon en Pol. De sobte, se sent xivarri.
Els meus germans em criden,
diu en Ping.
La mare ens espera per dinar. Adéu, fins aviat.
Jo també me n'hauré d'anar,
diu la Flica.
La meva mare ja deu estar preocupada per mi.
Quan s'allunyen en Ping i la Flica, en Ca comenta.
Saps? Hi he pensat i crec que ja sé què et passa. T'has fixat últimament en la panxa de la teva mare?
La panxa de la meva mare?
Repeteix en Pol, amb els ulls ben oberts.
Mira, ja fa un temps,
diu en Ca,
jo també vaig pensar que els meus pares estaven enfadats amb mi, però m'equivocava. La meva mare portava dins la panxa els meus germanets, i això la feia estar molt capficada. Suposo que la teva família és a punt de créixer. Pots estar-ne ben content, i sobretot, no facis mai més aquesta cara trista que tant preocupa els teus amics.
Intrigat per les paraules dels seus amics, en Pol se'n tornà cap a casa i troba el pare i la mare que jeien abraçats, ben junts. En Pol, sense fer soroll, se'ls mirà amb tendresa, curiositat i respecte. Quan mirà bé la seva mare, notà que sí, que tenia una panxa molt grossa. De sobte, en Pol sent la veu de la seva mare.
Què fas, Pol? Per què et quedes allà tan lluny, apartat de nosaltres? Ens contemples com si no ens haguessis vist mai abans?
No us voldria molestar,
diu en Pol.
No et vull molestar tu, mare, ni tampoc vull molestar el teu fillet.
Tu no ens podries molestar mai,
diu sa mare.
Vine aquí i arraulés-te prop de nosaltres. Vine al meu costat i escolta bategar el petit cor del teu germanet. Quan haurà arribat al món, et necessitarà molt. I estiguis tranquil, Pol. Una mare estima sempre a tots i cada un dels seus fills. I el seu amor és per sempre.
Per sempre.
De Jean-Baptiste Baronian i Noris Kern. Traducció i adaptació de Ramon Tomàs Aymeric. Editorial Beascoa. Agraïm la col·laboració de la Biblioteca Central Comarcal de Tàrrega.
El llindar dels somnis. Un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat. Cada dilluns, aquí a Ràdio Tàrrega, 92.3.
L'hora del conte, al 91.5 FM. L'hora dels contes, a Ràdio Sant Cugat. L'Hora dels Contes, a Ràdio Sant Cugat.
El llindar dels somnis. El llindar dels somnis. Un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat. La princesa Drac. Al castell de Branbro hi vivia un rei i una reina que tenien un fill que es deia Ricard i una filla que es deia Margaret. Tots dos fills eren tan vells com un matí d'estiu i, a més, els van educar perquè la seva gentilesa i valentia fos tan gran com la seva bellesa. Quan va arribar l'hora, en Ricard se'n va anar a veure món. Malauradament, poc després, la reina va morir. Durant molts anys, el rei només va tenir la companyia de la seva pena i la seva filla. Però vet aquí que un dia, mentre era lluny del castell en altres terres de caseria, es va trobar una formosa betillera. Encisat, es va enamorar d'ella a l'instant. Va enviar un missatge a la seva filla Margaret dient-li que portava a casa una nova reina. La princesa Margaret va quedar parada quan va veure que aviat tindria una madrastra. Però d'altra banda, es va posar contenta perquè el seu pare semblava molt feliç. La princesa va organitzar una recepció elegant per a l'arribada del seu pare i la seva esposa. Amb una graciosa reverència, Margaret va oferir a la nova reina les claus del castell. En veure que el rei mirava la seva filla amb els ulls plens d'amor i orgull, la reina es va consumir de gelosia i va murmurar:
veurem què queda aviat d'aquesta criatura encantadora i qui se l'estimarà llavors.
Aquella mateixa nit, la reina es va escapolir silenciosament cap a les masmorres del castell i allà, a la foscor, va desplegar la seva màgia. 9 vegades 9 va passar les mans davant seu i 3 vegades 3 va cantar el seu encanteri diabòlic.
Canvia amor per temor, princesa per dragó, i així serà per sempre més, fins que el príncep Ricard, el fill del rei mateix, faci a la bèstia 3 petons.
I vet aquí que la princesa Margaret es va anar a dormir com una vella princesa. I es va llevar l'endemà al matí com un drac fastigós. El drac es va esmunyir del llit i va sortir del castell arrossegant-se. Va escalar un escarpat turó fins al capdamunt, on hi havia una roca gegant. S'hi va estar una temporada, però aviat va començar a rondar pel regne, devorant tot allò que trobava al seu pas. La gent estava aterrida. Van anar a veure un bruixot poderós perquè els digués com deslliurar-se d'aquella criatura feroge. Després de consultar els seus llibres i pergamins de màgia, el bruixot els va dir:
aquest drac fastigós és la princesa Margaret embruixada i torna perquè té gana. Cada dia, a la posta de sol, separeu 7 vaques. Les munyiu i porteu fins a l'última gota de llet a l'abeurador que hi ha als peus d'Spindleston. Amb la llet quedarà satisfeta i us deixarà tranquils. Però si el que voleu és trencar l'encanteri i castigar qui l'ha embruixada, aneu a buscar el seu germà a l'altra banda del mar. Només el príncep Richard pot salvar la seva germana. I ho ha de fer en el termini d'un any o la princesa romandrà drac per sempre més.
Tot es va fer com el bruixot va aconsellar. Els vilatans van enviar un missatge al príncep Ricard. Cada dia van alimentar el drac fastigós amb la llet de 7 vaques i d'aquesta manera no va molestar més el regne. Van passar mesos abans que el missatge arribés a mans del príncep Ricard. Tanmateix, aquest tan bon punt es va assabentar del destí de la princesa Margaret, va jurar fermament que rescataria la seva germana i es venjaria de la fetillera que havia fet l'encanteri. 33 dels seus homes van fer el jurament amb ell. Van construir un vaixell amb una quilla feta de fusta màgica de moixera de guillar i quan ho van tenir tot a punt, es van fer a la mar cap al castell. Però vet aquí que quan la reina es va assabentar que el príncep Ricard s'apropava, es va enrabiar d'allò més. Llavors, va convocar els esperits malèfics i els va ordenar que desencadenessin una tempesta i enfonsessin el vaixell. Però la quilla màgica de la nau el va protegir del poder de la reina.
Així que el príncep Ricard ve preparat, eh? Ara veurem si pot vèncer la seva germana.
9 vegades 9 va passar les mans davant seu i 3 vegades 3 va cridar el seu encanteri. I quan va acabar, el drac fastigós va baixar d'aquella roca gegant per enfrontar-se al príncep. El drac es va ficar dins les aigües del port. Es va cargolar el vaixell per atrapar-lo i el va allunyar mar endins.
Aquesta bèstia no pot ser la Margaret, ja que ella mai se m'enfrontaria d'aquesta manera.
3 vegades va provar d'arribar a terra i 3 vegades el drac el va aturar. Finalment, va ordenar als seus homes que allunyessin el vaixell i desviessin el rumb mar endins. La reina reia triomfant.
Ha, ha, ha! Què hi farem, valent príncep Ricard? La princesa Margaret serà el drac fastigós per sempre més. Ha, 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 ha!
Però el príncep Ricard no se n'havia anat, sinó que havia acorat el vaixell en una cova amagada i es dirigia a peu cap a aquella roca gegant on hi havia el drac. Encara no podia creure que aquella bèstia feroge fos la princesa Margaret. Així doncs, amb l'espasa alçada, es va abraonar corrent contra el drac. Però va frenar en sec quan va escoltar la veu de la seva germana que sortia de les mandíbules d'aquell drac fastigós.
Oh, príncep, deixa l'espasa i fes-me 3 petons. Tot i que sóc una bèstia detestable, de mi no has de tenir por.
El príncep Ricard va aturar la seva mà alçada sense saber què pensar. I si allò també era bruixeria? El drac fastigós va tornar a parlar.
Oh, príncep, no has de temer res. Fes-me 3 petons abans de la posta de sol. Ho seré un drac per sempre més.
De veres, això és la criatura més monstruosa que he vist mai. Això, no obstant, també és veritat que parla amb la veu de la meva germana.
I amb una resolució ferma es va inclinar cap a la bèstia i 1, 2, 3 vegades li va fer un petó en el seu cap aterrador. Amb un xiulet i un bram, el drac fastigós va caure rodó a terra, descobrint la bonica Margaret dins del seu cor. Junts, els dos germans van tornar al castell. Quan van entrar al saló principal, la reina es va quedar gelada sense poder creure allò que veia. El príncep Ricard portava una branca de moixera de guillar a la mà. Va estendre el braç i va tocar una vegada la reina, que lentament es va convertir en un gripau fastigós. Raucant i fent una mena de xiulets, va baixar saltant per l'escalinata del castell. Deslliurat de l'encanteri de la reina, per fi el rei va tornar a ser ell mateix. Va governar el seu regne amb el príncep Ricard i la princesa Margaret i van viure feliços per sempre més. però des d'aquell dia el gripau fastigós ronda pels voltants del castell, raucant planyívol cada vegada que veu el seu reflex en un estall. I vet aquí un gos, i vet aquí un gat. Aquest conte s'ha acabat. La princesa Drac, un conte de fades tradicional anglès, de la editorial Joventut, amb la col·laboració de la Biblioteca Comarcal de Tàrrega. El llindar dels somnis, un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat.
Música i contes a Ràdio Sant Cugat.
Una anxol de l'Àfrica.
Ja fot d'un camp d'on que la bona bona nana i quan la sona i quan jala que ve l'any i doctor diu on hi ha fi que pot bo que xuca i l'emanguen.
L'Hora del Conte, al 91.5 FM. L'Hora dels Contes, a Ràdio Sant Cugat.
Ocells? Sí!
Aquí tens el rei del ritme, un tipus important. És un honor superior, però tot acaba cansat. He fet un tracte amb tu, t'ho he dit fa poc, la flor del foc desitjo com ningú. Em digues què cal fer, nano, vinga, digues què de dur. Parla, confessa, tinc molta pressa per ser per fi com tu. Oh, ui, tu.
Yeah.
Molt bé.
L'hora dels contes, a Ràdio Sant Cugat.
I ara, Mèxic!